Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Quan el Bulli estava en un dels seus millors moments, a principis del 2000, Albert Adrià, que formava part del nucli dur d'aquell projecte Calamonjoy, va decidir que ho deixava tot i marxava a pescar musclos. Ara, després de més d'un any tancats als seus restaurants Insígnia, Tickets, Pacta, Enigma, Hoja Santa i la Bodega 1900, estan a la corda fluixa perquè el grup que els donava paraigua, el barri, desapareixerà. I amb ell els centenars de persones que empleava. Turisme, model insostenible de negoci, Covid... Tot sembla una conjunció de factors per acabar amb un grup de pes en el negoci de la restauració a Barcelona. Però potser Albert Adrià simplement està avorrit o cansat i ara mateix voldria anar a això, a pescar musclos, per exemple. De moment tot són conjectures, però tranquil·litzem els ànims de tots. Els que ploren la pèrdua pensant on aniran a menjar si tanca el Tickets, tranquils, em sembla que d'oferta no ens en faltarà, fins als que ja han penjat Adrià i els seus de cap per avall a la passa del poble i els han calat foc. Tranquils, el temps posa cadascú al seu lloc. I segurament aquest no era un model de negoci sostenible molt més, però això ara abaixa la persiana. La prova és que hi ha molts de petits restaurants molt interessants, amb una cuina reconeixible i sensata, que sí tiren endavant malgrat la pandèmia. Tanca el barri, sí, i segurament comença a tancar amb ell un model de restaurant que està, potser m'equivoco, a les acaballes i que cada vegada interessa menys. Negocis amb massa personal, amb àpats massa llargs, enfocats a gent amb diners i representants d'una època que, sentint-ho molt, ja no és la nostra.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, què tal, com estem?
Molt bé, em sembla que menys apocalíptic que tu, eh, per això.
Ai, sí, ja dies que ens aixequem.
Ens ho has pintat una mica negre.
Una mica negre, tot plegat, eh? Re, només són elucubracions. Per cert, em sembla que al voltant d'una taula molta gent hi deu estar parlant de l'Albert Adrià, que ens ha dit, li hem preguntat si volia parlar amb nosaltres, i ens ha dit que no, que de moment no. La setmana vinent s'ha de reunir amb els seus socis del barri, així que, bé, esperarem. Però segur que molta gent parla de l'Adrià aquesta setmana.
Clar que sí, i també és inevitable que se segueixi parlant del tema que ens ha ocupat i preocupat tot aquest últim any, que és la pandèmia. Ara comentaves el tancament del barri de l'Albert Adrià. La setmana passada aquí al programa explicàvem que tancava un històric de la cuina catalana a Barcelona, el senyor Parellada. Doncs aquesta setmana hem conegut el nom d'un altre restaurant històric, encara més que el senyor Parellada, que paga els fogons, l'Agut, situat al barri gòtic.
I tant. Jordi Castellví, que és net del fundador d'aquest restaurant de l'Agut, ha decidit que ha arribat l'hora de traspassar el negoci després de 97 anys en mans de la seva família, gairebé un segle.
Sí, en tot aquest temps s'han convertit en un altre dels punts imprescindibles d'elaboració de cuina catalana i de cuina popular. Perquè no estem parlant d'un restaurant d'elit, com els que comentaves al principi, sinó que simplement parlem d'un restaurant bo que s'ha mantingut obert durant un segle a base de cuinar menús per treballadors que hi anaven a dinar al migdia.
Exacte, de fet, diu el Jordi Castellví, mira, optimista, que li agradaria que traspassar, no?, el negoci a un cuiner jove que volgués mantenir, doncs, això, aquesta essència del local i de la cuina catalana que sempre s'ha fet. Per cert, tot l'enrenou amb els restaurants de l'Albert Adrià el comentarem quan faltin 10 minuts per les dues amb el nostre crític de capçalera, Philip Regol, que em sembla que té la teoria, alerta, que la Covid no és la responsable del tancament del barri, serà interessant escoltar-lo. Va, més temes.
Doncs va, ara toca un tema en positiu. Tu, Paula, ets de menjar peix blau?
Sí, m'agrada molt. Mira, la sardina, el seitó, el verat, m'agrada molt, però últimament n'hi trobo molts anisakis, i llavors ja no sóc... Que vens a parlar d'anisakis?
No, d'anisakis no, de peix blau. De peix blau. Perquè si ja sabíem que el seu consum era saludable, ara la Barcelona Beta Brain Research Center, que és l'institut de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, ha demostrat que un àcid omega-3 present en el peix blau pot tenir beneficis en persones amb predisposició genètica a patir Alzheimer.
És a dir, ja sabíem que era bo per la salut cardiovascular i ara afegim una altra cosa bona, no?, que és la protecció de zones del cervell que són específicament afectades per això, per l'Alzheimer.
Exacte. A través del consum de peix blau es pot adquirir el DHA, que és un àcid, és l'àcid, a veure si ho dic bé, docosahexaenoic, que és, sí, és complicat, que és essencial pel cervell. S'ha demostrat que les persones que pateixen Alzheimer en tenen una quantitat menor.
Doncs vinga, a menjar peix blau. Un últim tema, va.
Doncs mira, una persona que segur que us pot recomanar llocs on trobar-hi les millors sardines o el millor seitó és la Tana Collados, que avui diumenge emet l'últim programa de la temporada de Gent de Mercats i de Comerços.
Exacte, un programa que ens ha permès viure el dia a dia dels professionals que treballen als mercats arreu de Catalunya, que en són moltíssims, i em sembla que pel programa d'avui s'ha guardat el mercat de la Boqueria, el del Lleó de Girona i el de Badia del Vallès.
El mercat d'Olot és viu, amb molta activitat, molta gent, molt de placers.
Està molt guapa, que no passen els dies per ti, no lo ves, que te ve uno y l'anima el dia.
Qui sempre
doncs, doncs ja ho sabeu, és animat l'ambient dels mercats,
Ja
aquesta nit cap a les 11:05, després del 30 minuts, últim programa de la temporada de Gent de Mercats i Comerços.
Clar, això serà aquest vespre, però ara per dinar, qui ens canta el menú?
Home, jo crec que més que cantar-nos, avui ens informaran del menú,
Ah, sí?
Sí, sí, és en Xavier Grasset.
Home, en Xavier Grasset. Sí, però a veure, si li demanes al Grasset que et canti el menú, també te'l canta,
Ai, no ho sé. A veure, mira-la, aquí el tenim.
Avui us oferim una grellada de verdures de temporada amb romesco de llibreter. Tataki de salmó amb vinagreta de dissenyador i unes broquetes de gastrònom a la graella.
Oh.
I per començar, com a plat principal, us podem oferir tres coses.
A veure.
Uns pèsols ofegats amb ceba tendra, que n'és temporada, i botifarra d'escriptora. Una lasanya de carn de cambrer, o bé uns rogers amb escabeig de ballarina. Què us avalleix més?
Escolta, sí que és veritat que més que informar-nos l'està cantant,
Sí, sí, gairebé. Li falta poc per arrencar.
Ai, no he tastat els pèsols jo encara aquesta temporada.
Home, doncs va, ja som amb l'abril ben entrat.
Sí,
els pèsols,
sí. Els pèsols, Grasset.
Fantàstic, bona tria. Jo hauria fet el mateix. Marxant, doncs, els pèsols ofegats amb botifarra d'escriptora.
Doncs, més que un plat, era un esmorzar. Era un esmorzar molt senzill i molt pobre. I era un pa molt bo, era un pa blanc, un pan de telera, que es deia, amb manteca colorada. És a dir, és un producte molt gadità, perquè la meva família és gaditana. I aquell moment de l'esmorzar, de tenir aquell pa blanc, torradet, amb la manteca colorada, que després no he menjat mai més, perquè ja no m'ho puc permetre, doncs era un moment molt... molt feliç. Ara mateix seria el meu ideal de felicitat, poder menjar-me això sin que passés res a les meves venes.
Inés Butrón, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Paula?
Molt bé, benvinguda al restaurant Caníbal. Mira, feia molt que t'esperàvem. Per nosaltres és tot un luxe que formis part avui del nostre menú. No sé, Inés, com t'ha canviat la pandèmia? Menges diferent? Compres diferent?
No exactament, perquè jo sempre he sigut molt tastaulletes a l'hora de comprar, no? Tinc botigues a les quals sóc fidel, i llavors això m'ha anat molt bé, sobretot m'agrada molt els mercats, també. I després el que sí que he fet és comprar molt més als productors, per exemple, a un grup de ramaderes que ara coneix personalment, que ja quasi som amigues, i que, bueno, que elles m'han portat, quan m'ha calgut, doncs, xai, mongetes, moltes coses, no?
L'Inés Butrón, per qui no la conegui, és escriptora, és cuinera i, home, és algú que porta molts i molts anys divulgant i comunicant, no?, al voltant de la gastronomia, i jo diria que amb una gran virtut, perquè l'hem vist poc parlar del que passa amb els cuiners o amb els restaurants de renom, i en canvi l'hem vist molt parlar de cuina domèstica, que és la que practiquem cada dia i és la que diem aquí que veritablement és la important, L'Inés té un blog molt interessant que es diu A Table, és on hi trobareu sobretot receptes i també tenim la sort de llegir-la, per exemple, en un llibre bàsic per entendre com mengem, que es titula Comer en Espanya, és un títol, home, ambiciós, no? Un llibre de referència ja i que ara tenim la sort de que s'ha reeditat i que comença amb la gana, no, de principis del segle XX i acaba amb la cuina d'avantguarda. No, això és un llibre d'història, no?
És un llibre d'història, sí. Si no comprenem el que passa al nostre voltant i els canvis que es donen socialment, no podem entendre per què van canviant, doncs, els restaurants, la manera de menjar, la manera de pensar envers la cuina, o sigui, La cuina al final és un àmbit cultural molt, molt ampli i t'ensenya moltíssim. El que m'ha agradat molt, per cert, és això que has dit. És veritat que jo no tinc... No sóc la persona més adequada per parlar de cuines i de restaurants. Mm-hmm. En conec alguns perquè també he treballat com a cronista, però és cert que a mi m'interessa molt més, però que bastant molt més, el que la gent mengi bé a casa seva, que sàpiga fer quatre cosetes, ni que siguin molt senzilles, perquè a mi el que de debò em fa mal i de debò no suporto és que a aquestes alçades hi hagi gent que estigui menjant molt malament i sobretot que estigui donant de menjar molt malament als seus fills. És una cosa que no suporto. Mm. I fins i tot en alguns moments que he menjat a restaurants més o menys de renom, no m'hi sentia còmoda.
Ah, no?
No m'hi sentia còmoda. Em semblava...
Però no ho veies com una experiència, diguéssim, més enllà del fet de nodrir-te i d'alimentar-te, sinó com un divertimento gairebé, o no? O tampoc?
Sí, ho era, i no et diré que no m'hagi agradat, però m'he sentit incòmoda en el sentit de que era massa elitista per mi. O sigui, jo crec que primer de tot hem de pensar en el menjar de tothom. M'agradaria molt, ja et dic, que la gent mengés bé a casa seva i que fos conscient del que això significa, no? De tenir una taula parada, una gent al teu voltant que són la gent que tu estimes. És massa ampli com per reduir-lo al nom d'un cuiner famós. Mm-hmm. Això no és just. No és just.
No, em fa pensar tot això que dius, que la pandèmia ha jugat al favor teu, vull dir, al favor d'aquest discurs, perquè potser ha posat els cuiners de renom en un lloc que no s'esperava ningú, ja. Els ha fet baixar una miqueta d'allà on estaven i, en canvi, ens ha recordat que havíem de cuinar.
Però és que era de sentit comú. A veure, jo valoro molt la feina dels cuiners, dels bons cuiners, perquè els admiro molt, perquè a mi m'agrada molt cuinar i tant de bo tingués aquest talent, no? I els veig com artistes. Ells estan en la cúspide d'una piràmide. Uh-huh. I que la major part dels seus comensals són una minoria i que han de pensar d'una manera més comuna, amb més ètica i menys estètica. M'agradaria que estiguessin pensant més aviat en el que ens mengen les escoles, què ens mengen els hospitals, què menja la gent que està malalta de càncer, què menja la gent que quan arriba al final dels seus dies té problemes per digerir i per seguir menjant, què menja la gent que està sola a casa. I això és la
pura realitat.
No volia dir una... Això és la realitat. La resta és un moment excepcional, fantàstic, genial.
Com dèiem, el teu llibre té un títol i un subtítol ambiciós, no?, que diu de la cuina de subsistència a la cuina d'avantguarda, no? Uh-huh. Jo t'he portat una patata, que potser és el símbol, no?, d'aquella gana de la Guerra Civil. I t'he portat un potet d'aquests de caviaroli.
Les esferificacions
d'oli, déu-n'hi-do, que és un invent del Bulli que ja tenim, sí, a molts supermercats.
Això, però ha acabat als supermercats.
Exacte.
Ha acabat als supermercats. Sí, o sigui, sí. Ha baixat uns esglaons.
No ha passat tant temps, no?, de la patata al caviaroli.
Aquesta era la pregunta que jo em vaig fer. Cada vegada que sento... És que, clar, aquesta cuina no s'entenia. A veure, des de quan hem d'anar a menjar amb un... com si fossin, jo que sé, a veure un quadre d'Arco. Anem a veure. O t'agrada o no t'agrada, i s'ha acabat, no? A mi em tenia molt sorpresa i jo m'agradava moltíssim, no? I sempre que sortia Ferran a la tele estava jo allà i, bueno, intentant comprendre, intentant entendre el que estava passant, no? Anem a veure, anem a explicar què ha passat durant un segle perquè hagin passat del racionament, o sigui, de la patata, el cigró i el pa negre, fins a les esferificacions, les espumes, etc, etc, etc.
Però tens resposta o no?
Tinc resposta, sí, però potser no són les políticament correctes.
Bueno, explica-me-les.
Bueno, va ser la cultura del pelotazo llevada a la cocina. Uh-huh. Serà cultural el pelotazo, vull dir, va arribar en el moment adequat, en el lloc adequat, en aquell moment hi havia, tot es feia com sempre, no? Tot es feia al voltant d'una taula i bueno, però les cuentes, les doloroses, no les pagava la gent que normal i corrents, la pagaven banquers, empresaris, polítics, amb targetes que ja sabem com són. Vull dir, anem a veure. Tot això està entre el 93 i el 2008, 9 i el 2010, el Ferran Adrià, que jo era ja en aquella entrevista, va dir tanquem perquè ja es veu venir que cada cop hi haurà menys targetes d'aquestes o què passa, no?
Escolta, però jo he sentit de l'Andret i del revés que aquesta alta cuina s'havia democratitzat en el sentit de que jo no em considero ningú amb aquestes targetes, però si tu i jo volem anar a algun d'aquests restaurants, fiquem una guardiola i estalviem, podrem anar.
A veure, jo sempre... És que no sé, jo passa que soc molt... Trepitjo molt terra, no? I soc massa realista.
No vols estalviar per anar...
No, abans estalvio per donar-li al meu fill un curs o perquè aprengui un idioma, perquè se'n vagi a estudiar algun lloc que necessita per pagar-li no sé què. O sigui, jo no estalviaré per donar-me un capric només per mi. Jo és que ja et dic, jo no marxo sola pel món. Jo formo part d'un grup. Al final cadascú té diners pel que vol, eh? No estic jutjant a ningú.
I menjar bé al dia a dia, que és el que tu practiques, el que ens ensenyes, això es necessiten molts diners o no?
No, a veure, no? Home, es necessita un mínim, clar que sí, no? Però sobretot el que es necessita és pensar que el temps és el que tu vulguis fer amb ell. O sigui, cada vegada que algú diu no, és que jo no tinc temps de cuinar i després, no sé, m'explica que ha vist 40.000 sèries, que jo ni tinc Netflix, tens temps igual que jo. A més, és que podries fer amb dues coses alhora. Tu poses una olla, després t'asseus al sofà i veus Netflix. I després, amb aquella olla, tu tens dinar per tu i per tota la teva família i no sé què, potser per tres dies. Per exemple, la cuina és un lloc on jo copso el temps perquè és el que tinc al plat és justament això, el pas del temps, és la natura, és el temps que s'ha trigat en fer aquell plat, aquell producte, o sigui, em vincula amb el que per mi és essencial. Després de Déu l'olla i la resta és bombolla, doncs per mi hi ha molta cosa que és bombolla, no m'interessa.
I a la cuina com en la moda també tot torna? Perquè sí. Feia referència als cigrons, no?
Sí.
Els nostres avis o la meva àvia, doncs això, posava aquesta gran olla al foc i tenien per dos o tres dies i allà hi havia llegums, sí o sí, segur.
Sempre.
Després vam començar a menjar més carn, potser, de la que tocava.
Bastant més de la que tocava,
i
sí.
Ara resulta que tornem a dir, alerta, que no podem menjar tanta carn i tornem a menjar cigrons. És com una mica en un món de bojos, no?
És un bueno, perquè la història és un pèndol, aquí. Han sigut 40 anys excepcionals, però això no és lo normal. Lo normal és l'escassetat, i tu has d'estar preparat. Has d'estar preparat, cuidado, no? Llavors, aquests ingredients, com són les patates, les llegums i tal, són aliments, primer, nutritius, que és el que es busca, nutritius, però sobretot que es podien conservar. El que importa és tenir un rebost. I al principi, la meva mare, el menú era sempre una olla amb verdura, llegum i una miqueteta de porc, molt poc. També és una mentida això de que es menjava massa carn, això és mentida. Hi havia una miqueta, després hi havia una amanida al costat i després com bona ganitana buscava un peixet baratet que fregia quatre cosetes i tal. Aquest era el menú. Bastant monòton, s'ha de dir, però bueno, és que tampoc aspiràvem a més, vull dir, ja ens anava bé. Quan a casa meva les coses van començar a ser vaques gordes, van començar a menjar vaques gordes.
Clar.
El primer problema va ser la nítica del meu pare, que es va començar a omplir de colesterol i de diabetes a tope. Fins a aquell moment no hi va haver-hi cap problema de salut a casa meva. En aquell moment, tothom ja va renegar de les llegums, de los gazpachos i de tot del menjar, que el teníem estigmatitzat perquè ens recordava
a la misèria,
aquella
no?
misèria que havíem patit, no? I ara volíem ser nous rics. Sobretot has de parlar de cuina, no llegir-la, no veure una imatge, has de parlar de cuina. La cuina va ser inventada, per dir-ho d'alguna manera, per ser comunicada amb paraules. justament la gent el que no vol fer és això, entrar a una botiga, una carnisseria que estigui plena de coses i començar. A veure, és que m'han dit que vull fer un costellam amb no sé què, però en quina part? On tens el costellam? I què és això? I què foto amb això? Aquesta sensació de sentir-se ignorant o de preguntar o de perdre massa temps parlant de cuina, estant a la botiga, això la gent no ho vol fer, no? Llavors què passa? Doncs passa per un lineal i diu, doncs això mateix, pam, 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 i ja està, no? I sí, et vas amb coses comestibles, no dic que no, no? Però no has après res. No has après res. Després quan arribis a casa, pues, bueno, sota cavallos rei, sempre el mateix i tira que te vas, no?
Al llibre també surt el famós menú turístico, no? De la paella, la sangria i tot això.
Quina diferència hi ha entre el que s'està fent als restaurants de la Rambla, en la seva major part, i el que es va decretar en els anys 60? Sisplau, digueu-me, perquè és que jo no veig cap diferència. I llavors, bueno, ara que no el tenim, evidentment no me n'alegro. No me n'alegro, perquè hi ha molts llocs de treball que se'n van a Norris i, per tant, que no.
Per cert, Inés, no sé si el teu llibre hi ha canibalisme o no, d'alguna manera.
No m'he trobat amb cap episodi, potser no he buscat massa, però...
I canibalisme metafòric?
Sí, tot és canibalisme. Bueno, és el sí? que deia Montaner. Tota la cuina és un canibalisme envoltat o disfressat de cultura, però la cuina és canibalisme. Et menges un cadàver, ja sigui un cadàver de xai, o un cadàver de vedella, com un cadàver de, jo què sé, d'espelta, és igual. En qualsevol cas, és un ésser viu mort. Nosaltres, els humans, els únics que cuinem, hem basat la nostra civilització justament en això, en aquesta cultura que hem creat tots a partir d'una transformació de matèries primeres gràcies al foc, i l'hem anat envoltant de cultura, de cultura, de cultura, fins que m'ha arribat aquí. O sigui que poca broma, perquè no és un tema baladí.
No, no, i tant.
No és un tema baladí. Tot just després, parlar.
Comunicar, divulgar.
Del que patíem i de tot.
Que és una cosa que fas molt bé i que t'agraeixo. Ha sigut realment un plaer, Inés Butrón, per la teva sinceritat i pel teu sentit comú a taula i quan parles, perquè realment ho necessitem moltíssim. Un plaer, moltíssimes gràcies.
A tu, Paula.
Un restaurant caníbal a Berlín obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies trobareu el menú per emportar.
Paula. Para la taula, para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
Nacho Borràs és el llibreter caníbal.
Nacho Borràs, llibreter caníbal i també de la central del Raval. Com estàs, Nacho?
Hola,
bé?
Molt bé.
Benvingut. Ja ho sabeu, el podeu seguir a les xarxes, el trobeu a @librosalabrasa. Bueno, aquí sempre parlem de llibres, anava a dir, però no sé si esteu emocionats els llibreters, no? Sempre queda venir Sant Jordi. Quina
sí,
feinada,
sí, sí.
No?
Quina feinada.
Aquest any una mica millor o què?
Bueno, veurem. Parat. Millor que l'any passat, vols dir? Sí, no cal ni preguntar-ho.
No.
Però sí, a veure com gira tot, no sé. Això serà estrany, però estem disposats a tots, evidentment.
Efectivament. Avui, ja ho sabeu, no deixem mai de parlar de llibres aquí, però, bueno, sí, podrien ser tres recomanacions per Sant Jordi, ho
sí,
podríem
totalment.
Dir, si us venen de gust. El Nacho Wins ha triat tres llibres que són homenatge al món vegetal, a les fruites, a les hortalisses, a les verdures. Va, comencem pel primer. I'm gonna be round my bed.
vegetables, I'm gonna chop down my vegetables. I love you most of all.
I el primer és el nou llibre de Xavier Pellicer, home, publicat per Planeta Libros, es titula Healthy Kitchen. Mira, deixa'm dir que el títol, això de l'anglès, a mi no, mai, sempre em tira cap enrere en lloc de cap endavant, saps?
Sí.
Però bé...
és el nom del restaurant.
És el nom del restaurant, no? Vull dir que, per cert, no, ha estat reconegut com a millor restaurant de verdures del món, segons la guia Weird Smart Green Guide. Tornem a l'anglès, va. Però ens interessa el contingut del llibre, sí. Que és el que importa. A la portada hi veiem una carxofa. Ja sabem que la cosa va de verdures,
va
de fruites i tot això, eh? Sí,
sí, sí, sí, oi tant.
A veure.
Mira, el Xavi Pellicer, és un dels grans cuiners catalans de l'actualitat. El seu pas com cap de cuina en dues etapes per el Can Faves de Santa Maria, ja denotaven la tremenda repercussió d'aquest home i l'importància del Pellicer. I, ja des d'aquella època va tenir contacte amb l'agricultura biodinàmica i, quan es va trobar que necessitava un canvi personal, a lo físic, a lo psicològic, a tot, perquè no l'acabava de convèncer com estaven anant les coses, a partir de la biodinàmica va arribar a la Ayurveda, no? Que és la doctrina ayurvèdica. I a partir d'aquí va començar totes les seves teories de com tractar les vegetals, d'aconseguir això que no només desenvolupar les capacitats organolèptiques i dels plats, sinó també que siguin nutricionalment perfectes, no? Que és el que busca sempre la Ayurveda, no? Que la nutrició sigui la medicina. No?
Tampoc em sona molt bé això de Ayurveda, em sona, però bé, si m'ho diu el Xavier Pellicer, jo m'ho crec.
No,
però entenc que és l'estudi, no?
Sí.
Darrere del qual, doncs això, menjar una determinada verdura o una determinada fruita, doncs ens pot ajudar l'organisme,
sí,
no?
Sí,
i deu haver una teoria al darrere, no?
I sobretot el que hi ha és que respectar totalment el que és la verdura, en aquest cas, que és, al final, el que a mi particularment m'interessa, no?
Mm-hmm.
És així.
Això és una mala passada, perdó, perquè obro el llibre i em trobo uns pèsols estofats en aquesta època.
Sí.
O un hummus de llenties verdes, mare
és
de Déu.
És tremendo, eh? Són receptes de base vegana, totes.
Uh-huh.
El que passa és que després desenvolupa... algunes d'elles donen una opció vegetariana, voláctia,
sí.
I una opció omnívora, que és el mateix que fa el seu restaurant, de fet.
Exacte, que pots triar el menú que vulguis, no?
Exacte. I, aquí el que ha fet és dividir les receptes, no pot ser d'una altra manera, per les estacions de l'any.
Exacte. Per temporada, no?
Per temporada,
és a dir, el que hem de menjar en aquell moment. Mira, coses elaborades, deia, i coses molt simples. Aquí tinc una pastanaga a la brasa, que també té bona pinta,
fa
mira.
Fa una pinta, és la cosa més senzilla del món, sembla, però
la veritat és
que sí, entre una gana.
Meravellós aquest llibre, Healthy Kitchen, de Xavier Pellicer. Va, anem pel segon. Doncs aquí tenim un llibre publicat per l'editorial Gribaudó, que mira, no la coneixia, sincerament, que es diu La ciència de les verdures i que, mira, potser l'autor a nosaltres no ens sona molt, però ara ens expliques qui és, perquè és algú molt, molt famós i molt popular a Itàlia, que es diu Dario Bresanini.
Exacte, és un químic de la Universitat de Como. Aquesta editorial Gribaudó és una editorial d'origen italià, de fet, i clar, és on publica els seus llibres a Itàlia, que sí, és un fenomen, allà és molt supervendes.
Ah, sí?
Sí, és molt conegut, sí. Explicar d'una manera científica els processos per als que pots aprofitar millor els productes que fas servir. I en el cas de les verdures, com conservar-les millor, quines són, com canvia segons la conserva que facis de cada verdura. I després al final parla de els diferents processos químics que li passen depenent què és el que apliques a la verdura. Vull dir, no és el mateix fer servir un foc d'elèctric que un foc de gas, que evidentment un microones, que qualsevol...
Una brasa,
evidentment.
Això
és... I diu, per què no és igual? Explica el procés químic de cada una de les verdures. Jo mateix, si fas servir una paella, diferents materials, no és una de ferro que una de zinc, per exemple, que podria donar-li una altra vegada clorofilina a les verdures que no queden verdes. En fi, és realment la part científica de la cuina, però aplicada a la cuina quotidiana.
Sí, sí, a més, no, el sumari, veig que això, all, tomàquet, pebre, espàrrecs, alfàbrega, pastanaga, o sigui que ho va dividint per productes.
Sí, 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 sí.
És a dir, vindria a ser per algú una mica més encuriosit, no? Que vol anar una mica més enllà, que no només tenir la recepta i ja està, no? Que és a dir, que li genera curiositat que hi ha al darrere, sí, de les coses.
Per aprendre a cuinar, en compte de a partir de la recepta, a partir del procés.
Doncs fantàstic. Va, anem pel tercer, que sembla realment molt, molt interessant aquest. El títol ho diu tot i podria ser el títol d'una tesina doctoral, per exemple, Alimentació vegetariana en la infància, tal qual, pim-pam, de bolsillo. I ens promet donar-nos, no, les respostes definitives a totes les teves, a tots els dubtes que envolten, doncs això, que un nen pot ser vegetarià, ai, que no li faltarà cap vitamina, segur que pot viure sense menjar carn, no? Tot això.
Sí, bueno, és que aquí al món occidental, vull dir, hi ha moltes cultures que ja són vegetarianes.
Exacte, no? Exacte. Sí, sí.
Està molt provat, això. Però és veritat que, bueno, jo crec que ara ja tenim unes generacions que tenim fills i que hi ha gent vegetariana que té fills i que, clar, es preocupa. Hòstia, com fem l'alimentació ara, no? Això d'una banda, i després també hi ha molts adolescents, per exemple, que estan decidint ara passar a l'alimentació vegana o vegetariana, i aquí estan les respostes de com ens pot ajudar, o sigui, quin problema es pot plantejar, que ja diuen cap.
Que cap, no?
Nutricionalment cap, si ho fas bé. I llavors aquí estan les respostes de com fer-ho bé, no? Estan les solucions.
I els autors, perquè veig un nom d'aquests que ja ven, Julio Basulto, ja el dius. I ja ven llibres, vull dir.
Sí, bueno, són quatre autors, està el Basulto, com dius tu, i després la Maria Blanquer, la Maria Manera i el Pepe Serrano, eh? Llavors, tres nutricionistes i un pediatre. Quatre especialistes sobre alimentació que no deixen dubtes sobre això, sobre les possibilitats, les capacitats i el bo que és la nutrició vegetariana per tothom.
És a dir, fins i tot podríem convèncer algú que no ho tingués clar, no?
Sí, sí.
És a dir,
si
tens dubtes, aquí quedaran resolts. Que bé, Nacho, fantàstic, ja ho sabeu, com sempre, no se'ls emporta els llibres al Nacho, ens els quedem nosaltres
De moment.
Sí, sí, i podeu anar al nostre Instagram @canibalberlin perquè els sortejarem, vull dir, farem una pregunta divertida i serà per algú dels nostres clients. Moltíssimes gràcies, Nacho. Un plaer.
Adéu, vagi bé.
A Twitter i a Instagram ens trobeu amb l'usuari @canibalberlin. Acceptem reclamacions. Això sí, a TripAdvisor no ens busqueu, que no hi sortim.
In un caffè, coi camerieri maleducati, per la prima volta, noi ci siamo amati.
El setrill de l'Òscar Guayabero.
In un caffè.
I si ens canten italià i ens diuen que estem en un cafè, doncs això vol dir que ja ha arribat al restaurant Caníbal, Òscar Guayabero. Bon dia, Òscar, com estem?
Bon dia, molt bé.
Molt bé, el nostre dissenyador de capçalera que ens parla d'objectes que envolten l'acte de menjar i avui, mira, dos estris de fusta, no?, que utilitzem a taula. Molt diferents, per cert.
Efectivament, doncs sí, per una banda els bastonets xinesos i per altra banda els escuradents.
Els escuradents són molt nostres, i anava a dir que els bastonets xinesos no tant, però home, déu-n'hi-do, no, déu-n'hi-do, perquè vull dir, ara per molta gent això de menjar sushi, gyozas i ramen forma part, no del dia a dia, però gairebé. No sé si utilitzar-los, Òscar, pot canviar una mica, no?, la manera com gaudim del menjar, perquè no és el mateix menjar una gyoza amb uns palets que amb la mà, que amb una forquilla, no?
Jo he trobat una reflexió interessant d'això que parlaves, respecte al canvi que suposa utilitzar els bastonets. No? Ho he trobat a la web de la nutricionista.cat i diu que fer servir bastonets per als nostres àpats fa que ens enfrontem d'una altra manera al menjar, amb una altra actitud, fa que mengem amb més calma i contemplació, masteguem millor i amb més consciència i no ingerim més del necessari. D'aquesta manera donem temps al cervell a rebre els senyals de sacietat i s'activen al cap de 20 minuts d'haver començat a menjar, no? I un altre dels avantatges que té menjar amb bastonets és que part del greix es queda al plat i per tant no l'ingerim.
No cal dir-ho, no, que venen de la Xina. Sembla molt obvi.
Doncs sí, si anem als orígens, hi ha constància de l'ús dels bastonets, tot i que més primaris que els actuals, a la Xina de fa 5.000 anys. En aquell moment el menjar es feia amb una gran olla que es mantenia calenta a la vora del foc i els bastonets servien per anar atrapant els trossos de carn que, i verdures que es cuien al seu interior. L'evidència física més antiga, és a dir, els bastonets que s'han trobat més antics, són els que van utilitzar... es van trobar les ruïnes del Yin i són uns bastonets de bronze fabricats al 1200 abans de Crist. I sembla que cap al 400 abans de Crist, o sigui que ja déu-n'hi-do, va haver un increment de població i alhora una disminució de recursos. Llavors el menjar es va començar a tallar molt petitet perquè es cogués més ràpidament i així pogués estalviar combustible. Es escassejava el carbó i la llenya. I els talls de menjar eren prou petits perquè fos innecessari doncs, fer servir els coberts i els ganivets. I, per tant, els bastonets es van popularitzar. Fins i tot una vessant espiritual, ja que Confuci n'era un defensor. Segons diuen, el seu aspecte inofensiu i estilitzat el convertien en un element idoni per l'acte alimentari ple d'harmonia i no apte per elements punxants com pot ser els ganivets i les forquilles. Bueno, òbviament, Confuci no havia vist una pel·lícula de Takeshi Kitano, aquest cineasta japonès, on mata un mafiós de clavar-li un d'aquests bastonets a l'ull.
Sí, havia oblidat l'escena. Moltes gràcies per recordar-me-la. Sí, impactant. Anava a dir una mica caníbal, també, no? I suposo, no?, que d'aquesta Xina mil·lenària, no?, que li devem tantes coses, això dels bastonets, no?, doncs passa als altres països asiàtics, no?
Sí, pels vols de cap als 500, ja després de Crist, l'ús dels bastonets es va escampar pels actuals països com Corea, Vietnam o Japó. I en aquest darrer país, de fet, en principi eren considerats objectes de luxe i només es feien servir per a cerimònies religioses. A l'actualitat, només a la Xina continental es fan servir 45 milions de bastonets d'aquests de fer servir i llançar, diguéssim. I el seu ús s'estén per tot l'Àsia, Japó, Vietnam, com hem dit, passant per les dues Corees, el Nepal i Tailàndia. A cada país són una mica diferents. Jo he buscat una imatge, la tenim penjada a la web perquè la pugueu veure.
Sí, 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 ho penjarem a les xarxes, que ens trobeu a Instagram i a Twitter amb l'usuari @canibalberlin i és molt, molt curiós perquè materials diferents, no? Dibuixets, no dibuixets, llargades diferents, molt, molt curiós. I ara que, mira, jo vaig estar a la Xina, jo no recordo, fa tres anys, crec, no? I ara que deies això dels bastonets d'un sol ús, no?, que són els que majoritàriament donen els restaurants, eren, em sembla que de bambú, no?, perquè deu ser el material més utilitzat, no?
Sí, mira, al llarg del temps se l'han fet servir de tot tipus, eh? Hi ha d'ivori, com he dit abans, hi ha de metall, d'ambre, d'os, de fusta, de plata. Aquests eren els preferits dels emperadors xinesos perquè la plata detecta el verí, un cert tipus de verí, canvia de color, es posa negre. I llavors, com anaven en compte, diguéssim, perquè no ens enverinessin, que havien donat algun cas, doncs, feien serviquets. Però, de fet, la paraula mandarí dels bastonets és, a veure si ho dic bé, kuaizi o kuaier, que significa els bastonets, els objectes de bambú per menjar ràpidament. I llavors, amb el temps, per impedir el contagi de les malalties a través dels bastonets, perquè no es podien netejar prou bé, doncs van començar a fer-se ús dels bastonets d'un sol ús. I la majoria de fabricants de palets de bambú estan localitzats al voltant d'una zona que es diu Chushan. Segur que ho he dit malament, eh? Perdoneu si algú, hi ha algun xinès escoltant-nos.
Sí.
A la part central de Taiwan. I Chushan vol dir literalment muntanya de bambú. I quin és el problema? Doncs que l'impacte mediambiental que té a l'ús d'aquests bastonets d'un sol ús està fent que s'estigui desforestant aquesta zona.
Déu-n'hi-do, clar, tants, i això que el bambú és una cosa que a vegades fins i tot fa nosa, perquè es reprodueix molt ràpidament, però sí, sí, pot ser un problema. Em sembla per això que els nostres escuradents no estan fets de bambú, eh?
No, no? Aquests estan fets bàsicament de fusta.
De fusta.
Sí. I es fan servir des de fa molt de temps. De fet, els escuradents és curiós perquè es fan servir tant per menjar com per després de menjar.
Clar,
no?
Sí, certament.
Existeixen des de fa milers d'anys i és probablement l'instrument de neteja dental més antic. Abans que el raspall de dent fos inventat, la gent es netejava les dents amb petits trossos de fusta i els escuradets fets de bronze, per exemple, han estat trobats enterrats a tombes prehistòriques al nord d'Itàlia o als Alps. Hi ha exemples artístics fets de plata, amb joies... Amb el pas dels anys també va passar a ser majoritàriament d'un sol ús, també per qüestions d'higiene, òbviament, no? Mm. Normalment tenen dos puntes fines, afilades, perquè són força utilitzats als bars de tapes, també, no? La seva versió de la banderilla, la coneguda Hilda, per exemple, no? Que és aquesta banderilla típica dels bars, o per punxar les olives, les escopinyes, els aitons, aquestes coses, no? Fer el vermut i els escuradents és tot una. Fins i tot hi ha la tradició al País Basc de que els escuradents tenen una funció organitzativa, és a dir, tu vas menjant els pinxos, que li diuen, no? I quan acabes de menjar et compten els escuradents i et cobren en tant escuradents has menjat. No?
És veritat, sí, sí. És un gran disseny, això de l'escuradent, certament. Però bueno, ja ho sabeu que amb l'Òscar sempre acabem la secció donant premis als millors i als pitjors, vaja, dissenys, en aquest cas de bastonets. Va, comencem pel pitjor disseny. Qui no passa l'examen, Guayabero? A veure...
Bueno, per mi els pitjors són uns bastonets extensibles que surten amb els pots de noodles. Si tu vas a comprar en una botiga d'aquesta de menjar asiàtic,
sí,
hi ha uns pots de noodles bastant grossos, amb mida XXL, diguéssim, que tenen uns bastonets que són meitat de plàstic, meitat de fusta, i són retràctils.
Ai, ai.
Ostres, són un desastre. No funcionen bé, no es poden netejar, no es poden reutilitzar, no va bé.
No, no va bé, no va bé. No he tingut el gust o el disgust de tastar-los o de provar-los, vaja. Va, anem pel millor disseny, així que acabem una mica bé. A qui li dones el teu reconeixement avui?
Com venim de Xina, doncs acabarem amb el Japó, perquè als escuradents hi ha una versió que ve del Japó, que són aquests que només tenen una punxa, i a l'altra banda tenen com un rebaix, tenen com unes fileres, diguéssim, de rebaix, i això és perquè es pugui trencar, ho poses a sobre la taula, aquest trosset que has trencat, i és el lloc on reposar la punta de l'escuradents perquè no toqui la taula. És una qüestió d'higiene, eh? Jo trobo que és una idea brillant i molt simple.
Ostres, quina gran idea. Moltíssimes gràcies, Òscar. Un plaer, com sempre. I
a
va,
vosaltres.
A veure si ara entre els dos endevinem quin és el so del Salvador García Arbós.
Estic queixalant una pastanaga. Sentiu? És crocant. També és dolça i aguosa. Per menjar-les crues i senceres, les carrotes han de ser fresques. Espera, espera. Sou de pastanaga, de carrota o de safanòria? Pastanaga, carrota o safanòria, si és flàccida, és un horror. I fins i tot costa de pelar. Ja només serveix per passar-hi aigua i coure-la. I encara, l'he pelat. Ai, sí, pobrets! Aquests que sempre feu acudits. La pastanaga és un símbol fàl·lic. Se l'ha tingut per afrodisíac, entre altres propietats per a la salut. Abans de veure dos gats revolcant-se entre les pastanagues i els àpids de l'hort de casa, les cruspia com en Bugs Bunny. Les arrencava directament de l'hort, traia la terra i passava una mica d'aigua i les menjava cremadent. La pastanaga és tan versàtil com omnipresent. Amanida, bullida de l'escudella o arançadella russa, en un suc de fruites, en un civet, en un estofat, per xocar el hummus, en pastissos, en galetes, en bronzejadors, en els complements vitamínics, i airejada a la portada del New York Times, aquella que va consagrar Ferran Adrià del Bulli.
Bon dia, Philip Regol, com estem?
Bon dia, Paula.
Molt bé. Mira, quina notícia, ho dèiem en començar aquest tancament del grup al barri, no? Que és com el grup, vaja, el negoci que compartien doncs, l'Albert Adrià i els germans Iglesias, que mira, per cert, deixa'm-ho dir, parlem dels germans Iglesias com si tothom sapigués qui són, com Faimino i Cansado, i potser no, qui són?
Bueno, sí, són el tres germans, els amos de Rías de Galícia i Espai Cru, que coneixien molt a Ferran Adrià i l'Albert Adrià, que hi anaven molt com clients, i va créixer l'amistat, diguem, entre ells, i la confiança, sobretot, i van decidir fa 10 anys cadascú aportar, diguem, lo seu. Uns que era l'experiència empresarial, que era les Iglesias, i també el capital, I els altres, o l'altre, en aquest cas sobretot Albert, evidentment, doncs l'imatge de gastronòmica potent a nivell mundial, i van decidir crear aquest barri. Va ser una idea, jo crec que molt bonica, molt potent per aquella època, va atraure molt turisme gastronòmic a Barcelona i que va beneficiar a tothom, jo crec. L'imatge de Barcelona va ser potent durant molts anys.
Aquest barri, això que dius, no? que fa de paraigua, no? de restaurants insígnia, podríem dir, de l'Adriano, com l'Hoja Santa, el Tickets, el Bodega 1900, el Pacte o l'Enigma, que molta gent diu, i ara què farem sense tot això? Però, clar, no és del tot cert, encara no ho sabem, eh? No és del tot cert que aquests restaurants tanquin, no? Tu en saps alguna cosa, Filip?
És molt difícil saber exactament el que està passant. Jo havia tingut algunes converses, però amb alguns cuiner que, bueno, alguns esperaven una certa normalitat a nivell del turisme per tornar a obrir. Altres cuiners han decidit marxar perquè veien que Tickets no havia tornat a obrir aquest estiu, quan jo crec que potser hi havia una possibilitat, però això és personal. Jo no vull ser pessimista. El talent empresarial i el talent dels cuiners està encara per aquí. O sigui, sí, està a la nostra disposició, depèn del que faran, però tot això no desapareixerà tan fàcilment, crec. Clar, és una societat que ha desaparegut, sí, el barri.
Exacte. Això que deies ara, que, per exemple, doncs el Tickets podria haver obert l'estiu passat, però es va decidir que no es feia. Clar, molts titulars, no?, deien la Covid no ha acabat amb els restaurants de l'Adrià. Tu creus que realment és la Covid qui ha acabat amb això, o potser són altres motius que se'ns escapen?
A veure, indirectament, evidentment, ha afectat, perquè aquest tipus de model gastronòmic dependia molt, molt del turisme gastronòmic de fora.
De gent amb diners, també, deixa'm-ho dir.
Com?
De gent amb diners, no? Amb un cert poder adquisitiu, també.
Evidentment, però era aquella gent que viatjava, que era capaç de venir a Barcelona, de fer 3.000 o 5.000 quilòmetres, perquè sabien que a Barcelona hi havia una oferta gastronòmica potent. Bueno, això, evidentment, ha desaparegut, però no ha desaparegut per culpa de les restriccions del Covid. Això ha afectat a tothom, al món sencer. Altres tipus de negocis han decidit que no estava tan dependent tant del turisme internacional, han decidit obrir aquest estiu i han funcionat prou bé. O sigui, hi ha una part de veritat i hi ha una part que jo crec que se'n pot matitzar.
Clar, perquè aquesta idea, no? Quan cada vegada que Albert Adrià deia que obria un nou restaurant, allà, com deies tu, allà pel paral·lel, sobtava, no? Fins i tot, deies, ostres, però quants restaurants és capaç d'obrir? No sé si era sostenible aquest model d'anar obrint restaurants així com qui obre, no sé amb què comparar-ho, sincerament.
Era sostenible amb la condició que hem dit abans, és a dir, ha arribat una cosa que no es podia preveure, que no era ni una crisi econòmica ni una cosa molt més forta, i aquest model no podia aguantar. Potser hi havia un excés d'oferta, potser sí. El pastís és veritat que era important, el turisme i Barcelona, l'imatge de Barcelona i tot això, un bon moment econòmic, més o menys, per la gent que pot, evidentment, però això, clar, no va suportar aquesta crisi. Ja veurem el que decideix Albert. Enigma queda fora del grup Iglesia. Enigma és el restaurant propi de l'Albert.
Clar, no sé si el tancament, ens queda poc temps, Filip, però a veure si em pots respondre aquesta pregunta breument. No sé si aquest tancament és una mica metafòric en el sentit de que bé, estem vivint un moment històric sens dubte, i aquesta mena de restaurants amb tant personal, tancars de mantenir, amb àpats tan llargs que et fan estar allà hores asseguts, no sé si això no toca ara.
Jo, però feia temps que jo deia això, o sigui, que
m'interessava anar a veure les novetats gastronòmiques d'aquest restaurant, però al mateix temps em canso una mica estar 3 o 4 hores tirant tota l'experiència gastronòmica i això no m'interessava menys. Jo volia que en un parell d'hores ja que em donessin els plats interessants i viure aquesta experiència més curta. Potser s'està estirant o s'ha estirat massa aquest temps a la taula i molts detalls detallets i tot això a mi ja m'estava avorrint, però l'alta cuina sí que me segueix interessant. I jo crec que s'hauria de buscar una fórmula més curta, més directa, més despullada, i no hem d'estar a una taula 3-4 hores i ara petit fur i més petit fur i ara aperitiu i ara un show a la sala. No sé, potser fer una cosa més senzilla i fer el que diu l'Artur Martínez, no? Aquesta senzillesa reflexionada, no? Unes coses ja més polides.
Doncs veurem, Filip, com evoluciona tot plegat. Moltíssimes gràcies. Ja saps que a partir d'ara deslliurem del nyapotó, però un cop al mes t'esperem al restaurant Caníbal per anar comentant tot això, és a dir, el que passa en aquest món de la restauració. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada, Paula. Adéu.
I acabem, com sempre, amb una mica de cinema.
Sense reserves. Scott Hitch, 2007.
Via, via. Vieni via di qui. Et puc preguntar una cosa?
Et puc dir que no?
Com vas aprendre a cuinar?
Amb la meva mare.
Ah, sí? De debò? Em pensava que havies estudiat amb la Lampa Sar de l'Arpeix o alguna cosa així.
Sí, però la meva mare era millor i no em tirava els plats pel cap. Oh, ostres, necessito més espai.
Per què estàs enfadada amb mi?
No estic enfadada amb tu.
Sí, i molt.
Mira, aquesta és la meva cuina. He treballat moltíssim per arribar fins aquí i no penso deixar que me l'aprenguis, entesos?
I què et fa pensar que te la vull prendre?
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Tornem diumenge vinent, a la 1 del migdia. Mentrestant, i si us agafa gana, teniu tots els menús per emportar al web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, també a Spotify, iVoox i al podcast de Google i Apple. A l'equip de cuina, Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Restaurant Caníbal a Berlín. A Reus tenim bones avellanes, bon vermut, bon oli i bona carn. La meva, per exemple, és de primera.
Oui, 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 oui. Nous ferons le tour du monde avec mon trois ma jolie. Oui, 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 oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, 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 oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Choisis la plus belle escale et je t'offre un paradis. Oui, 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 oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale ou le soleil d'Hawaï? Oui, 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 oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi. Oui, mais voilà, mon bateau est tout petit. Il dort dans une bouteille et moi je rêve avec lui. Oui. Un jour, mon toit, ma jolie, m'emportera loin d'ici, dans un merveilleux pays. Oui.